demà tanquem la setmana més intensa del judici del procés, almenys fins ara, amb la declaració de 8 acusats en 3 dies, a falta d'escoltar Jordi Cuixart i Carme Forcadell dimarts. La setmana que ve, déu-n'hi-do, també la que es preveu amb testimonis com Rajoy, Soraya, Montoro, Zoido, però també Torrent, Rufián, Colau i, evidentment, Artur Mas. President, molt bon dia.
Molt bon dia.
Òbviament, l'interès de la conversa que mantindrem no és només el que passarà la setmana que ve del judici, també el que ha passat aquesta setmana, també el que ha de passar en les pròximes amb les eleccions que arriben, d'aquí a 2 mesos les espanyoles i d'aquí a 3 les municipals i les europees, i per tant un calendari que sobretot en l'entorn de la seva força política hi ha molts interrogants. Ja sap que aquest judici, en aquest cas, haurà de respondre les preguntes de tothom, i això inclou Vox.
Sí, senyor, és exactament així. A més, en el cas de Vox, jo he estat, sembla ser, citat per Vox per contestar preguntes, per tant, citat per una part de l'acusació.
I això com ho llegeix?
Doncs esportivament. Com que no hi puc fer res, no puc pas evitar, doncs millor anar allà, i les preguntes que facin, doncs jo les, evidentment que les contestaré. Unes certes ganes fins i tot en tinc.
Sí? Sí. De contestar Vox?
No de contestar Vox, de contestar les preguntes que farà Vox.
Què n'espera?
Molt poca cosa, molta barroeria, molt poca alçada de mires, però finalment existeixen, i com que existeixen, doncs se'ls ha de combatre també, no?
Des d'aquest punt de vista, clar, és interessant perquè ara ho comentàvem fora del micròfon amb el president Mas, el cronograma, que és per cert com ho ha anomenat el president de la sala, el senyor Marchena, és molt atapeït en els dies que queden i per part dels testimonis particularment. I la sensació, i almenys això és el que s'ha vingut a dir als periodistes, és que el senyor Marchena intentarà ser molt inflexible, diguem-ne, de cara a les declaracions que puguin fer els testimonis, però també les preguntes. I això fa pensar que, per exemple, en el cas de Mariano Rajoy, semblava que es volia centrar molt en la qüestió de l'intercanvi de notificacions que havia tingut amb Carles Puigdemont. Vostè sap amb quines qüestions se suposa que se li pot preguntar de la causa?
Amb totes les que vulguin, absolutament amb totes, no? Aquí, a Mariano Rajoy o a mi,
vostè,
en aquest cas,
a mi?
Amb totes, jo suposo que... Bé, les defenses el que faran, suposo, és preguntar-me sobre els fets reals. Perquè, de fet, en aquest judici... tampoc és tan difícil declarar, almenys per part d'una persona com jo. Es tracta d'explicar la veritat. I si expliques la veritat en aquest judici, això sol ja desmunta la causa. Això sol ja ajuda en els acusats i en els que han estat a la presó. Perquè els fets que van passar aquell octubre, els mesos precedents, les setmanes posteriors, els fets per si sols, els exculpen totalment. Ara, i més de delictes com el de rebel·lió o de sedició, totes aquestes bestieses que s'han inventat, no?
Ara entrarem en alguns d'aquests fets, perquè m'interessen especialment. Aquest cronograma que deia Marchena, si no m'equivoco, a vostè li toca just abans de Soraya Sáenz de Santa Maria i de Cristóbal Montoro.
Sembla que sí.
Creu que, no sé com funciona això, però no sé si creu que es trobaran en algun
lloc. Jo crec que sí, perquè pel que m'han dit, no sé si serà així exactament o no, però pel que m'han dit, tenim una sala on es reuneixen els testimonis.
Sí.
I, per tant, m'imagino que posaran una sola sala, no crec que en posin més d'una. I a partir d'aquí, el més probable és que tinguem una estona doncs, per estar plegats, per estar junts. Jo fa molt temps que no els veig.
Sap de què parlaran?
No en tinc ni idea. Em fa una certa mandra, però vaja, escolti'm, una vegada estiguem allà, doncs d'alguna cosa parlarem, m'imagino.
Amb Rajoy suposo que no coincidirà perquè és a la tarda.
Amb Rajoy, efectivament,
a
la tarda.
A no ser que el cronograma variï, que això també pot passar.
A menys que Rajoy no tingui ganes de venir-nos a veure. I s'avanci.
Vostè creu que és
possible?
Deixi
posar-hi una mica d'ironia.
Quan fa que no parla amb Mariano Rajoy?
Molt temps fa, molt temps. De fet, des que jo vaig deixar la presidència de la Generalitat no hi he tornat a parlar, i d'això ja fa 3 anys.
Creu que en la situació actual, o vaja, no sé quants cops ha pensat que si haguessin parlat més vostè i ell haguessin canviat les coses?
Varen parlar molt. Durant un temps varen parlar molt. Altra cosa és que el fruit d'aquest diàleg doncs, no va ser tangible, però jo recordo que quan ell va arribar a la Moncloa, i això és una cosa que jo puc explicar també en aquest judici, si se'm pregunta, els primers mesos en què ell era president del govern espanyol, i jo ja era des de feia un any president de la Generalitat, vàrem tenir una pila de reunions, pràcticament totes discretes, per tant, sense focus, sense càmeres, sense necessitat de quedar bé, després d'una reunió explicant no sé què, parlant molt a fons de moltes coses, reunions molt llargues, parlo de reunions de 4, 5 i 6 hores, cada una, Per tant, es va parlar molt. El que passa que tot el que jo intentava explicar-li, que era que a Catalunya estaven canviant les coses i que s'havia de fer front en aquella situació i que calia aportar solucions en positiu, jo en aquell moment tenia la del pacte fiscal, que tenia un suport molt important del Parlament i de la població catalana, doncs ell, a l'hora de la veritat, o no va saber llegir el que estava passant, o no va tenir el lideratge i la valentia per actuar en un moment en què ell pensava que l'únic problema que tenia sobre la taula era treure Espanya doncs, del possible rescat europeu financer. Recordem que estem parlant de l'any 2012 i, per tant, en plena crisi econòmica, i ell jo crec que simplement no llegia bé la situació del que estava passant a Catalunya després de la sentència del Tribunal Constitucional que s'havia carregat l'Estatut com a conseqüència d'un recurs del PP, liderat per Mariano Rajoy. És a dir, que ell era directament responsable del que estava passant.
Però vostè va estar parlant de 2012. Vostè va seguir sent president i ell també fins al 2016. En aquesta primera fase entenc que van parlar molt i cap al final ja no van parlar gaire.
En aquesta primera van parlar molt a partir del setembre de l'any 12. Una mica menys, perquè va ser quan jo vaig decidir avançar les eleccions catalanes i canviar l'orientació de la política catalana i passar del pacte fiscal i de l'autonomia al dret a decidir i a la sobirania. Recordi que va ser el moment de les primeres grans manifestacions entorn de la Diada, estem parlant de setembre de l'any 2012, i a partir d'aquí, efectivament, el diàleg va ser menys intens, però va seguir existint. Vull subratllar que va seguir existint. Va costar més, s'havia perdut ja una certa confiança, si és que alguna vegada n'hi havia hagut gaire, per cert, però el diàleg hi va seguir sent, no? Fins que va arribar un moment en què, efectivament, doncs ell, jo crec que va decidir substituir el diàleg polític davant de la seva incapacitat per trobar solucions i apostar directament per la via judicial. Això jo li diria que va passar ja el novembre de l'any 14, quan es va fer el 9-N, i a partir d'aquell moment Rajoy decideix actuar a través de la Fiscalia.
Deixem preguntar-li, sabent aquests antecedents i veient que, no sé si això ha estat a posteriori que vostè ha fet aquesta lectura així, però suposo que en aquell moment ja tenia una visió similar. Íntimament, i ara li pregunto a la seva persona, sent una part de responsabilitat pel que s'està jutjant en aquests moments, no parlo dels fets, parlo de dinàmiques determinades polítiques
que
han acabat provocant uns fets que s'estan jutjant.
Directament no responsable, sinó corresponsable. I li diré el perquè dic corresponsable, per dues coses. Primer, perquè jo no vaig actuar per lliure, mai millor dit, amb una filla lliure, no vaig actuar per lliure, sinó que vaig actuar perquè hi havia un moviment social i ciutadà a Catalunya d'una intensitat molt gran, com no s'havia vist mai, i perquè quan posàvem les urnes, aquesta majoria en el carrer o aquesta veu potent en el carrer es transformava en un vot a favor de les nostres tesis a les urnes, a les eleccions, no? I això, doncs, m'obligaven a mi com a demòcrata a actuar de la manera que es va actuar. Aquesta va ser, doncs, la raó probablement més important de totes, no? Aquesta va ser la més important.
Hem sentit molts cops per part de l'independentisme que aquest és un judici polític, és una causa general contra l'independentisme. Vostè també ho creu? És una causa general contra l'independentisme?
És una causa contra determinades idees, això és evident. Perquè fixi's, si tot el problema és haver teòricament desobeït un tribunal constitucional, això el govern espanyol ho ha fet un munt de vegades. Vostè em pot dir alguna vegada d'aquestes que el govern espanyol ha desobeït el Tribunal Constitucional que algú de la Fiscalia hagi actuat contra ell? O és que quan desobeeixes perquè resulta que defenses la independència de Catalunya, això sí que és una desobediència, i en canvi quan desobeeixes el Tribunal Constitucional i no ets independentista, aleshores ja no és desobediència. Això és el que és igualtat davant de la llei? És evident que no, no? Si del que es tracta és de demostrar una possible rebel·lió o sedició, la gent normal ens preguntem on és la violència en tot això, no? I fixi's que en aquesta setmana que portem de judici no hi ha manera per part d'ells de demostrar que hi havia violència, és exactament al revés, hi va haver absència de violència. I l'única violència que hi va haver va ser la que va provocar l'actuació absolutament extemporània de la policia i de la Guàrdia Civil, en aquest cas, doncs, manats per les autoritats del govern central, no? Què vull dir amb això? Que, en el fons, això és un judici contra unes determinades posicions. I la pregunta és per què ho fan d'aquesta manera? Doncs per una raó molt senzilla, perquè han d'escarmentar els que ho han fet. Jo ho he explicat alguna vegada, m'ho van dir. Clarament, quien desafía al Estado lo paga.
Qui ho va dir?
Per tant, no li puc dir.
Algú del govern espanyol?
Algú de l'Estat espanyol.
Això vol dir que no era del govern,
que no era el cap de l'Estat.
Institucions judicials?
M'ho han preguntat moltes vegades, no puc revelar la font, però a mi se'm va dir l'any 14 això. Tingues en compte que qui desafía l'Estat ho pagarà. No és qui va contra la Constitució, qui va contra no sé quina llei, no, qui desafia l'Estat com a estructura de poder. I finalment com a garant d'aquesta idea de la gairebé sagrada unitat d'Espanya. No? Això es paga. Ho tenen claríssim. Per tant, a partir d'aquí, doncs, es tracta d'assumir el desafiament, no? Ja se sap que això funciona així. Què vull dir amb això? El que vull dir és que hi ha un escarment sobre determinada gent que ha fet determinades coses perquè han tingut la gosadia de desafiar l'Estat, i no només un escarment, hi ha també un advertiment. Això és escarment més advertiment. Això és avís a navegants, eh? Qui s'hi torni a posar acabarà igual. Acabarà perseguit econòmicament, sé de què parlo, acabarà a la presó, n'hi ha d'altres que poden parlar d'això, o acabarà, doncs, sense poder fer política durant un munt d'anys. Per tant, amb inhabilitacions molt llargues, no?
Vostè m'ha dit al principi que aquest, declarant aquest judici com a testimoni és relativament fàcil, perquè només s'ha d'explicar la veritat.
Exacte.
I ara li pregunto per veritats sobre el que va passar els mesos d'octubre i de setembre i octubre del 2017. Perquè hi ha una lectura independentista que s'ha fet en els últims dies, que és criticar la gestió que n'ha fet la Fiscalia, que certament fins i tot des de la pròpia Fiscalia reconeixen que s'han fet interrogatoris deficients, per entendre'ns, i fins i tot avui al periòdico hi ha una font de Fiscalia que ve a dir que potser millor no els haguessin fet cap pregunta, perquè els han permès, diguem-ne, l'espai a l'independentisme d'explicar-se. És possible que aquest judici també hagi sorprès a una part de l'independentisme pel que diu el govern que va passar, o que era, l'1 d'octubre del 2017. Escoltarem ara quatre dels consellers que han declarat aquesta setmana.
A partir del moment en què el Tribunal Constitucional suspende la ley de referéndum, el referéndum muta claramente de referéndum a una gran movilización política. Personalmente, ya nunca más reconocí como referéndum.
Nunca fue un acto concluyente, y menos para la independencia. Desde un inicio siempre pensábamos con la idea de negociar y pactar.
Este documento lo que es la expresión de una voluntad política que encaja con el sentir mayoritario del pueblo de Cataluña. Esto es lo que se votó el 27 de octubre.
Por tanto, no era meramente formal.
Era una declaración política. El Parlamento de Cataluña hace política.
¿Por qué ese texto se colocó en la parte no dispositiva de la resolución, en el preámbulo?
Porque era una declaración política.
Són Santi Vila, Dolors Bassa, Jordi Turull i Joaquim Forn al judici. Jo crec que més senzilla no li podré fer la pregunta. Es va enganyar la gent a la tarda del 17?
No. Enganyar, no. No es va enganyar la gent.
Això no... Aquestes versions que hem sentit ara, més enllà de que si són versions, diguem-ne, per defensar-se en un judici, no van en la mateixa línia del que es deia aquell mes d'octubre.
Bé, del que deien alguns, però no del que deia
el govern.
No necessàriament. Jo vaig sentir el govern moltes vegades dient que efectivament el referèndum era vinculant, això sí. Ara, altra cosa molt diferent és que quan tu has fet ja el referèndum, has tingut un determinat resultat, ha anat a votar qui ha anat a votar, i a partir d'allà tu, perquè s'implementi aquella decisió, tens camins diferents. Tens camins diferents, no? I a partir d'aquí, doncs, escolti'm, les lectures poden ser les que siguin, però no hi va haver una voluntat d'enganyar ningú. Això jo ho tinc claríssim. Jo no estava ja en primera línia, però sentia el que passava. I fins i tot participava en algunes reunions i en algunes trobades on es prenien decisions. I, per tant, ho vaig viure bastant en directe. I puc dir que d'engany no n'hi va haver. Altra cosa és si, en un moment determinat, doncs tu, quan preveus coses, doncs t'equivoques en les previsions. Això pot passar, eh? I fixi's, l'evidència és molt gran. Vostè creu que algú que després s'ha anat a la presó o que ha hagut de marxar a l'exili té voluntat d'enganyar quan assumeix aquestes conseqüències personals tan dures? Això no és una persona que es dedica a fer un numeret per veure si pot enganyar uns quants i sobreviure després i seguir fent la viu-viu, perquè per això no te'n vas a l'exili o a la presó.
Una cosa és algú podria dir que una cosa és la voluntat d'enganyar i l'altra és enganyar, el fet d'enganyar.
Doncs no hi havia ni voluntat d'enganyar, ni va haver engany. Ara que efectivament, doncs, hi pot haver gent que legítimament es pensés que això de que Catalunya podia ser independent podia ser un tema, doncs, de molt ràpid recorregut, i que a partir del moment en què es guanyés el referèndum això ja estava fet, això podia passar perfectament, i no li nego que algunes declaracions d'alguns polítics, també del govern, alimentaven aquesta sensació. Mm. Això hem de ser clars, també, no? Ara, quan es parla d'algunes declaracions d'alguns, no vol dir que fossin de tots. Alguns de nosaltres, per exemple, posàvem algun matís en les coses, no? I jo mateix, quan va començar tot aquest procés, sent president de la Generalitat, vaig dir, d'acord, tot és possible, però res no serà fàcil. Això ho vaig dir des del primer dia. I, bé, s'està demostrant, però és que no hi ha independències fàcils.
Li poso un exemple de gent que va dir coses que potser avui, escoltant aquestes declaracions i llegint les entrevistes que van donar en aquell moment, penses, s'assemblen força, i en aquell moment no es va dir que s'assemblessin a la realitat. Parlo de Jordi Baiget, una persona que en aquells moments, que per cert ha sortit aquesta setmana al judici en diverses ocasions el seu nom, tinc aquí, crec que la declaració que va fer el periòdico, no? L'entrevista 3 mesos abans de l'1 d'octubre, que va dir, i jo cito textualment, probablement no podrem fer un referèndum i haurem de fer una cosa diferent, i aquesta cosa es pot assemblar al 9-N. El senyor Baiget va ser cessat molt poc després. Tenia raó Jordi Baiget en aquell moment?
Home, tenia una certa raó, però és que no devaluava res, això. Això, en el fons, no devaluava res. Fixi's una cosa, quina és la diferència entre el 9-N i l'1 d'octubre?
Se suposava que un era vinculant i l'altre no.
Molt bé. Doncs se suposava que era així. I, de fet, les conseqüències de l'1 d'octubre són molt més dures que no pas les del 9-N. Mm-hmm. Això és evident, no? Perquè, des d'algun punt de vista, es va voler donar aquest caràcter vinculant a l'1 d'octubre. Però, llevat d'això i de la pregunta, que en el cas de l'1 d'octubre era una pregunta estrictament binària, no? Era independència sí, independència no, i en el cas del 9-N sortia el tema de la independència, però amb una pregunta que vostè recordarà, que era una pregunta doble, no?
Sí.
Doncs, a part d'això, tota la resta era pràcticament igual. Va anar a votar més o menys la mateixa gent, 2,2 milions de persones aproximadament, o 2,3. Qui ho va organitzar el 9-N i l'1 d'octubre? La gent o la Generalitat? La gent. Hi havia cens en aquestes dues votacions, abans de la votació? Doncs, escolti'm, el cens es creava, perquè no es podia utilitzar pel tema de la protecció de dades, no? El 9-N es van gastar diners públics, certament, i per això alguns estem perseguits per això. L'1 d'octubre, segons el ministre Montoro, no es van gastar diners públics, i això ho han reiterat diversos acusats durant aquesta setmana a preguntes de les acusacions, no?, i de les defenses. No es va... Escolti, aleshores, dius, si més o menys era el... més o menys tenia un caràcter similar, això. Ara, qui va marcar la diferència entre el 9-N i l'1 d'octubre? El govern espanyol, que no va tolerar de cap manera que es pogués repetir alguna votació massiva a Catalunya a favor de la independència. I davant d'aquesta intolerància total, van enviar la policia, i el que va donar la volta al món van ser els cops de la policia espanyola en els votants indefensos i pacífics. Això és el que va passar.
Passa que estarà d'acord amb mi, senyor Mas, que el 9 de novembre no hi havia una llei de transitorietat que deia que s'aplicarà el resultat del 9-N.
Cert.
És una diferència bastant substancial.
Sí, però fixi's, tan cert...
És a dir, en principi, un creava un mandat que havia d'aplicar el govern i l'altre no.
D'acord. Tan cert com que aquesta llei de transitorietat estava suspesa. Tan cert com això.
Sí, però el govern va dir que l'aplicaria.
Sí, escolti'm, i la va intentar aplicar, però no va poder. I aquí és on potser hi va haver el dèficit d'explicació, perquè aquí no és un problema de quanta raó tenia el govern o de quanta raó tenien els votants de l'1 d'octubre. El problema era quanta força teníem per implementar el resultat aquell de l'1 d'octubre. Això és una de les lliçons que jo crec que n'ha de treure el món sobiranista. No és un tema de raons, això. Ja estan guanyades les raons. Aquest tema és un tema de forces. Quina força tens per desconnectar legalment de l'estat espanyol? Tens força suficient per fer-ho, sí o no? A l'octubre de l'any 17 es va demostrar que no hi havia força suficient per desconnectar legalment de l'estat espanyol i, per tant, per crear, de debò, un estat català independent. Aquesta és una de les lliçons de l'octubre del 17.
Des del seu punt de vista, per tant, per intentar aclarir una mica les condicions d'aquest 9-N versus 1 d'octubre, l'1 d'octubre va generar un mandat d'aplicació?
Miri, jo crec que no és només l'1 d'octubre. Crec que això s'ha de llegir i això es fa poc. I, per tant, doncs, aprofito això per intentar-ho explicar segons el meu criteri. Jo crec que el mandat no ve només de l'1 d'octubre. El mandat ve del 9-N del 14... més del 27 de setembre de l'any 15, eleccions plebiscitàries, 75% de participació, més l'1 d'octubre, més el 21 de desembre de l'any 17, amb les eleccions convocades ja sota el 155, amb el 80% de participació. Si vostè agafa les quatre fotografies, tindrà dues votacions que l'estat espanyol declara il·legals, a on hi ha molta gent que participa, i l'1 d'octubre, a més, defensant les urnes i els col·legis, però a més d'aquestes dues, d'aquests dos moments, vostè té dues eleccions al Parlament de Catalunya, en forma de vot sobre la independència o contra la independència. I en aquestes dues eleccions les participacions són del 75% l'any 15 i del 80% l'any 17. Si agafa les quatre fotografies senceres, això sí que és un mandat.
Per fer què?
Això és un mandat per poder arribar a la independència de Catalunya. Però, torno a dir, per molta raó que tinguis i per molta força que hagis acumulat des d'un punt de vista parlamentari i de la votació, t'has de fer una sèrie de preguntes. Aquesta és la força suficient per crear l'estat català independent de debò? Doncs s'ha demostrat que no. No és una força suficient. Per tant, has d'identificar, de cara al futur, si vols mantenir l'objectiu, quines forces has de seguir acumulant perquè en algun moment això sigui possible.
Senyor Mas, han passat 16 mesos del que va passar aquell octubre. Per què la impressió és que Esquerra, el PDeCAT, la Crida, Junts per Catalunya, en aquests 16 mesos no han tingut públicament, o els seus dirigents, un discurs que s'assembla al que m'està dient vostè ara, que el 9-N i l'1 d'octubre, més o menys, si fa no fa, van ser el mateix?
A veure, jo el que li deia ara és que des del punt de vista de l'organització de la Generalitat s'assemblaven molt. La diferència, insisteixo, la va marcar el govern espanyol fent el que va fer. És evident que el 9-N i l'1 d'octubre van ser molt diferents, però la diferència qui la va posar? Jo deia, l'actuació del govern espanyol, bàsicament, perquè per la resta tot havia descansat una i altra vegada en la capacitat d'autoorganització que tenia un munt de gent d'aquest país, no? També li deia això, que s'ha de fer la fotografia sencera, és a dir, s'ha d'acompanyar el 9-N del 14 i l'1 d'octubre del 17 de les dues eleccions, perquè a les dues eleccions sí que hi ha una diferència, que és que en lloc de participar el 40 i poc per cent de la població, va participar entre el 75 i el 80. I quan participa aquest percentatge de gent, és que gairebé està votant tothom. Aquesta és la fotografia més real que hi ha en un país. I la més real de totes és el 21 de desembre del 17.
Però m'acaba de dir que no és suficient per aplicar...
No és suficient, però és molt...
Un mandat independentista.
Sí, d'acord, senyor Bundó, però és molt. Mm-hmm. I deixi-m'ho que jo ho intenti explicar també en termes de la perspectiva històrica d'aquests darrers pocs anys. Algú s'imagina amb la mà al cor a l'any 2012, quan es convoquen aquelles eleccions per anar a una primera consulta o un primer referèndum, que votant el 80% de la població catalana, és a dir, votant gairebé tothom, hi podia haver majoria independentista en el Parlament de Catalunya.
Vostè ho devia pensar perquè va convocar les eleccions.
No, jo honestament... Jo vaig convocar aquelles eleccions no per saber estrictament quina, si teníem la majoria independentista. Era entorn del dret a decidir, per tant, del dret a l'autodeterminació. Mm-hmm. Volíem saber quin suport teníem en la població catalana per poder fer una consulta, que després va ser també sobre la independència. I aquelles eleccions del novembre de l'any 12 van donar una majoria molt gran a favor del dret a decidir i, per tant, del dret a l'autodeterminació. Per això es van fer la consulta del 14 i per això es va fer el referèndum del 17. No? Aquí vam tenir un èxit electoral molt important com a país. No? A partir d'aquí, doncs, jo el que li deia abans és evident. Jo aniré en aquesta declaració, li deia abans, explicant la veritat. Explicar la veritat vol dir no negar-la, però tampoc exagerar-la. Vol dir les dues coses, eh? Ni negar-la ni exagerar-la. Per tant, es pot dir l'1 d'octubre hi va haver una consulta, un referèndum, amb tota la força d'aquesta població catalana mobilitzada que van defensar heroicament les posicions de la votació? Sí.
Una consulta.
Això és una realitat.
Li puc fer un matís sobre això? Des del meu punt de vista, i segurament legalment també, una consulta i un referèndum no són el mateix.
Bueno, digue-li el nom que li vulgui dir, d'acord.
Un referèndum a nivell internacional s'entén que és una qüestió que vincula.
Un referèndum a nivell internacional és evident que no es va reconèixer com a tal. Això és evident. Ens ho podíem reconèixer molta gent del país per l'esforç que va significar fer això, però és evident que a nivell internacional no ens ho han reconegut. Ei, no ens ho han reconegut els estats. Molta gent sí que ens ho ha reconegut, eh? Ens ho han reconegut articulistes, periodistes, think tanks...
I molts ex.
Acadèmics...
Ex-dirigents...
Però també diputats amb exercici, parlaments... Vostè recordarà fa poc a Westminster, per exemple, doncs, sí, el que va passar en el Parlament Britànic. Recordarà què va passar en el Parlament Europeu. Molta gent amb els llaços grocs. Hi ha molta gent que està en contra de la repressió que està significant la reacció de l'estat espanyol. Però ja li reconec jo. És a dir, que a nivell internacional aquest referèndum no es va poder homologar amb tots els ets i uts. D'acord? Doncs llegim també bé aquesta realitat. No?
Li puc fer una pregunta que apela a la seva intimitat, diguem-ne, política?
Evidentment que sí.
Vostè s'ha penedit en algun moment d'aquests últims 3 anys, m'ha fet la cita de que fa 3 anys ja que va fer el pas al costat, d'haver escollit a Carles Puigdemont com a successor?
No, no me n'he penedit gens, perquè crec que va ser un home que va estar a l'alçada de les circumstàncies, havent fet algunes coses que jo no hauria, que jo no compartia i que jo no hauria fet.
Com la
Duy. Efectivament, com la Duy. Jo aquella Duy jo no l'hauria feta, i ho vaig dir aquell mes d'octubre, i ho vaig dir davant de tothom que ho havia de dir, i per tant, doncs, ho puc dir ara amb tota la llibertat, perquè vaig aconsellar que no es fes, entre altres coses, perquè jo sí que sabia perfectament que, per molt que es fes aquella declaració d'independència, no hi havia capacitat per portar-la a terme. I per tant, jo ho veia com un gest purament simbòlic, amb una càrrega política, però que no anava més enllà.
Però això
i que, en canvi, podia
dit,
tenir conseqüències.
Podria haver dit en aquell moment que era un gest simbòlic i de càrrega
es
política.
Podia haver dit, es podia haver dit, també ens hem de situar en aquell punt en què estàvem, i amb la tensió que hi havia, i amb l'expectativa que hi havia, les coses a vegades, vista en perspectiva, són més fàcils del que semblen en el moment en què passen, no? I això passa una mica amb tots els ordres de la vida. Però dit això, jo no vaig, vaja, jo vaig desaconsellar que es fes aquella declaració, i més aviat vaig fer una reflexió que jo crec que era bastant evident en aquell moment, no? I que potser ara amb el pas del temps es pot entendre millor. Jo vaig dir, escolteu, si el problema no és entre unes eleccions i una Duy, interessadament i partidistament alguns ho presenteu així, però el problema no està entre eleccions i Duy, el problema està amb qui convoca les eleccions, perquè les eleccions les tindrem igualment. Oi que no tenim força perquè realment arribar a la independència total en aquest moment? Doncs escolteu, hi haurà eleccions. Ara podem triar que les eleccions les convoqui el president de la Generalitat o que les convoqui el president del govern espanyol.
Vostè que hi era dins, creu que el sentiment majoritari dins d'aquell govern era efectivament el que deia de vostè, unes eleccions?
Crec que no.
Crec que no.
Crec que era el minoritari.
Minoritari.
Crec que era el minoritari. I li dic amb una mica de reserva, perquè dels que es van expressar, jo vaig sentir més posicions en contra de convocar aquelles eleccions que no pas a favor, però fixi's, en contra de convocar-les, però ignorant que acabarien venint igualment. No es van pas evitar les eleccions, oi?, amb aquelles posicions. Però bé, jo vaig escoltar més posicions majoritàries en contra de les eleccions que no pas a favor. També pot ser que hi hagués gent que no es pronunciés massa i que no se'ls escoltava tant i que...
Com, per exemple?
Bueno, no li puc dir els noms perquè tampoc no té cap sentit ara.
Bé, aquesta setmana sentíem al Quatre Gats amb Ricard Ostrell entrevistant a Marta Rovira i parlant del perfil d'Oriol Junqueras, que deia a vegades dona molts punts de vista diferents, fa com mena de resum i potser no s'acaba de mullar. Refereix a Oriol Junqueras.
No, Oriol Junqueras era clarament partidari de no convocar les eleccions i d'anar a totes. Contrasta una mica amb el que passa ara en el discurs d'Esquerra Republicana, certament. Vaja, no contrasta una mica, contrasta molt, però jo Oriol Junqueras el veia clarament orientat de cap manera plantejar-se un tema d'eleccions, que, insisteixo, van tornar a venir inevitablement. Però no només era Oriol Junqueras, hi havia també alguns consellers, diguem-ne, del món PDeCAT, que també pensaven exactament el mateix. Altra gent d'Esquerra Republicana que també pensava exactament el mateix, que no s'havien de convocar les eleccions per part del president Puigdemont. I, en canvi, hi havia algunes persones del PDeCAT i algunes també d'Esquerra que eren partidàries d'efectivament convocar les eleccions.
Canvio de qüestió.
Convocar les eleccions, i sí. Perdoni, sí, sí. Perquè a vegades això de convocar les eleccions es veu com si fos un pas enrere, no? Fixi's, insisteixo en el punt. Oi que hi vam ser igualment? Oi que finalment podem dir avui que gràcies a aquelles eleccions del 21 de desembre de l'any 17, votant el 80% de la gent, es va mantenir una majoria a favor de la independència en el Parlament de Catalunya? Doncs, escolti, no tinguem por de que voti tothom. Si sabem que en el referèndum al final hi va una part molt important de la població, però no suficient perquè no passes del 50% de participació, i amb unes eleccions arribes al 80% de la participació, jo prefereixo conèixer l'opinió de la Catalunya real, que és tota, que no pas l'opinió d'una part de Catalunya.
A Catalunya hi haurà moltes urnes aquest any. Creu que n'hi haurà alguna altra el 2019?
Home, espero que no, sincerament.
Espera que no.
Espero que no.
Però té dubtes.
No, jo crec que no n'hi haurà més. Crec, ara, escolti'm, jo no estic en la línia... Vaja, si jo fos en aquest moment en el pont de comandament, per dir-ho així, no n'hi hauria més. Això ho tinc claríssim.
Si fos el pont de comandament, segurament s'haguessin aprovat els pressupostos generals de l'Estat.
Doncs, fixi's, no sé si s'haurien aprovat. No ho sé, però li diré d'una altra manera. Jo sí que hauria fet un pla per estabilitzar la majoria a Espanya entre el PSOE i Podemos, que potser hauria inclòs el pressupost o no, però hauria fet un pla per estabilitzar aquella majoria.
Sí, des del seu punt de vista...
Perquè jo no hauria volgut de cap manera arriscar-me a una majoria entre socialistes i ciutadans que serà pitjor que una majoria entre socialistes i Podemos, i no m'hauria volgut ajorcar gens ni mica a que el tripartit andalús, per tant les ultradretes, estiguin en el pont de comandament de la política espanyola prenent decisions, perquè simplement el que volen és arrasar-ho tot. Tot, vull dir, a tot el que és el nostre imaginari de país des d'un punt de vista catalanista.
És a dir, si guanya el tripartit de dretes, què passa amb Catalunya?
Doncs escolti'm, doncs si ho estan dient, després no ens sorprenguem si passa. Què estan dient? Que aplicaran un 155 permanent, no? Estan dient això. I un 155 permanent per fer què? Per controlar-ho tot ells. I controlar-ho tot què vol dir? Controlar tot el sistema educatiu, que és on t'identifiquen que hi ha la fàbrica d'independentistes, per cert. Tota aquesta gent. Encara que, evidentment, no toquen ni no toquen vores, no? Però ells es pensen això. I qui diu això, doncs, parla doncs, de TV3 i els Mossos d'Esquadra, evidentment, doncs, deixaran de ser policia de la Generalitat per passar doncs, a dependre directament de les forces de seguretat de l'Estat. Ho tenen claríssim. I nosaltres ho hem de saber llegir, tot això. Vostè em dirà, és que llavors vol dir que els socialistes i Podemos ens aportaran la solució ràpida i definitiva? No, ja li dic que no. No ens l'aportaran, aquesta solució. Però mentre jo no tingui la força per desconnectar legalment de l'Estat espanyol i que realment la independència de Catalunya sigui un fet, mentre no tingui aquesta força i depengui en alguna mesura del que passa allà, doncs jo he de procurar defensar la nostra posició i sé que la defensaré millor amb un PSOE Podemos a Madrid que no m'ho resoldrà tot ni de bon tros, però que no em provocarà el mateix nivell d'agressió que em provocaran els altres.
Senyor Mas, per tant, entenc, des del seu punt de vista, que no li sembla ajustada, o per no dir equivocat, la decisió del seu partit respecte a aquests pressupostos generals de l'Estat, i per al seu partit entenc el PDeCAT, és el seu partit.
Sí, però fixi's que és a dir, jo no ho posava en el marc dels pressupostos.
Ho entenc.
El responsable d'haver convocat aquestes eleccions no és el PDeCAT, no és Esquerra Republicana dient que no en els pressupostos. El responsable de convocar aquestes eleccions i de les conseqüències que porti és Pedro Sánchez. Uh-huh. És Pedro Sánchez, que és qui les ha convocades. Ara, el que jo li deia és que jo hauria fet un pla des de la moció de censura que va portar Pedro Sánchez de la Moncloa, jo hauria fet un pla per estabilitzar aquesta majoria durant tot el temps necessari i, per suposat, per passar el judici i per passar les eleccions municipals, etc etc. No? Bé, aquest pla no es devia fer, això és evident, perquè si s'hagués fet no hauria acabat com ha acabat.
Deixem anar aquesta qüestió que li deia. El PDeCAT és el seu partit.
El PDeCAT és el meu partit, sí. Avui per avui, sí.
Vostè no és militant de la Crida?
Jo no. Ja ho vaig dir des del començament, que fins que no hi hagi un acord entre tots aquests dos mons, jo, pel que he representat durant molts anys, crec que no m'he de posicionar ni a favor d'un ni a favor de l'altre. Simplement jo estic on soc on era. És a dir, jo era militant en el seu moment de Convergència, això es va transformar en el PDeCAT i el PDeCAT va ampliar algunes fronteres, jo vaig seguir associat en allà i a partir d'aquí, escolti'm, quan hi hagi un acord definitiu, que és el que jo espero, doncs jo hi seré evidentment de totes. No?
On no hi ha carnet de partit de Junts per Catalunya, perquè sembla que és un artefacte, bàsicament...
Sí, una marca electoral.
Una marca electoral, però, i que serà, aparentment, la marca electoral.
Però també és un concepte, senyor Bundó, no és només una marca electoral. Junts per Catalunya és un intent reeixit d'ampliar les fronteres naturals d'un partit polític. I en aquest sentit és un èxit. Per tant, no és només una marca electoral, és una marca, efectivament, d'un cert èxit i un concepte.
S'han de fer llistes per aquesta marca electoral tant a Madrid com a les europees com a les municipals. Vostè està treballant en la confecció d'aquestes llistes?
Quan se'm demana? Només quan se'm demana. Jo, des del primer moment, en el president Puigdemont primer...
Això és un sí, senyor Mas.
No, l'explico. Si vostè vol la veritat, sí, jo l'explico. Vaja, almenys la veritat que jo tinc al cap, no? Jo els hi vaig dir als dos presidents, escolteu, jo hi soc sempre per ajudar, però no hi soc mai per molestar, ni per insistir, ni per ficar-me allà on jo no hauria admès que es fiquessin els demés quan jo estava en aquell pont de comandament. Per tant, actuaré exactament igual que a mi m'hauria agradat que actuessin els demés quan jo era allà. Mm-hmm. A partir d'aquí, quan se'm demana, i en aquestes darrers dies alguna cosa se m'ha demanat, doncs ho he fet. I quan no se'm demana, doncs escolti'm, jo faig el meu camí, faig la meva vida, faig les meves reflexions, dono suport a un munt de candidatures municipals que em criden per tot Catalunya per anar a presentar llistes de cara a aquestes properes eleccions municipals, etcètera, etcètera.
Senyor Mas, sobre aquestes llistes electorals, es faran com les del 21 de desembre, és a dir, bàsicament en un despatx de Waterloo?
Jo crec que no, almenys el PDeCAT no. El PDeCAT seguirà els seus sistemes doncs, d'elecció interna, això sí que em consta.
Sí, però li he de dir que els noms que de moment estan sonant per liderar les candidatures a Barcelona, de municipals, generals europees, són Elsa Artadi, Jordi Sánchez, he llegit en les últimes hores, Eduard Pujol, Jaume Alonso Cuevillas, tots són de la Crida.
Sí, però pensi que les... no, i alguns són del PDeCAT.
També, però clar. Vull dir que també són de la Crida.
Bueno, d'acord.
I alguns només són de la Crida.
Però, esclar, sí, d'acord, alguns només són de la Crida i altres només seran del PDeCAT i no seran de la Crida. Jo crec que l'important no és tant si són d'un costat o de l'altre, sinó com tots ells fan una candidatura conjunta perquè aquest concepte Junts per Catalunya no es perdi, sinó que s'aprofiti una vegada més. Bueno, jo crec que això doncs, és el que en aquest moment estan treballant. També li he de dir que com que aquestes eleccions han vingut d'una manera tan ràpida i gairebé posant la pistola al pit de tothom perquè el calendari és tremendament accelerat, doncs ara s'han de prendre decisions molt ràpides i aquestes decisions requeririen un temps de maduració una mica més llarg, no?
Per tant,
que no
entenc
tindrà,
que les llistes no les decidirà Carles Puigdemont.
No, home, Carles Puigdemont tindrà la seva paraula, però escolti, tampoc les decidia jo en el seu moment. Jo recordo que quan sent president del partit en aquell moment, doncs a mi m'arribaven els resultats de les eleccions internes del partit i aleshores es feien consells de nacionals, en dèiem, de 400 persones per acabar escollint l'ordre de les llistes, no? I ara Carles Puigdemont no pot decidir la llista sol, ni ho ha de fer. Perquè el criteri d'una persona no sempre és el millor. Les decisions aquestes s'han d'agrupar dintre de les sensibilitats d'una organització complexa política, que són els partits, no? Els moviments.
Es va publicar que Carles Puigdemont havia fet un ultimàtum sobre alguns d'aquests noms que li he citat, sobre Eduard Pujol, el Sertadi, fins i tot en el cas de Jaume Alonso Cuevillas, i que s'acabaven els pròxims dies, això és cert?
A mi no em consta i em sorprendria molt que fos així, sincerament. Això no va d'ultimàtums, això va de construir entre tots plegats les millors llistes possibles. Això és així, com s'està fent, per exemple, doncs a Barcelona, que no està encara del tot tancat, però s'està treballant en aquest sentit. Com es pot fer la millor llista possible que, a més, sigui guanyadora?
Sobre el PDeCAT, aquí hi hauria gent que podria dubtar de l'instrument, en aquests moments, del partit per aglutinar tota aquesta etapa i tot aquest espai que era gegantí de la postconvergència. I vostè sap com jo que hi ha una part del partit que creu en aquests moments que potser seria útil fundar alguna altra cosa.
Hi ha un debat, això és veritat, intern, on hi ha persones que el que voldrien és recuperar el que era la millor convergència. Això és així, i això no es pot negar, i és lògic que sigui d'aquesta manera, perquè Convergència va ser un projecte d'èxit durant dècades, i molta gent s'hi sentia molt confortable. I ara és cert que hi ha persones que necessiten identificar alguna cosa que s'assembli a allò, per tenir un referent polític i electoral, diguem-ne, còmode, d'identificació total. Això és cert, no? I que trobar aquest camí no és gens senzill. Això és una part del que està passant. Ara, dit això, doncs també és veritat una altra cosa. També és veritat que quan s'ha hagut de fer alguna prova electoral, per exemple, les eleccions que dèiem del desembre de l'any 17, es presenta Junts per Catalunya, que incorpora tot el PDeCAT, i allò, doncs, pràcticament guanya les eleccions, pràcticament, i en tot cas queda com a primera força política dintre del bloc sobiranista. Què vull dir amb això? Que per poc bé que es facin les coses, la resposta electoral hi serà.
Sap que molta gent que està escoltant ara el discurs que està fent vostè pensa si tornarà a liderar algun partit o alguna formació política o alguna llista. Li pregunto directament, vostè tornarà?
Doncs miri, com que l'entrevista, senyor Bundó, la fem avui, sí. I estem a dia 23 de... 23, avui?
Sí, és una data, jo crec que des del... més enllà de 23 de febrer, tot el que té a veure amb Tejero, jo crec que per vostè personalment també és una data significativa.
Exactament d'aquí un any jo acabaré la meva inhabilitació, la que està decidida pel Tribunal Suprem, no? Si jo li he de respondre ara, la resposta és no.
Ve un adversatiu al darrere d'aquesta frase.
Sí, és clar. Ve perquè no ho he de decidir ara. Per tant, vostè convidi'm el 23F de l'any que ve i aleshores li podré potser contestar no sé què. Però ara la resposta seria no.
No m'ha tancat la porta.
No li he tancat del tot per una raó, perquè tinc prou responsabilitat i prou compromís com per no tancar-la abans d'hora. Però això, si m'ho preguntés d'una altra manera, la resposta seria més no que sí. Si vostè em pregunta, vostè en té ganes? La resposta és no.
Sí, per això... Jo ara li faré una altra pregunta.
Evidentment, les ganes, si m'asseguro, si de... per experiència, que són molt importants. Per fer,
sí.
I per fer política avui dia n'has de tenir moltes.
El que passa és que, com que són importants...
Però moltes.
Si vostè no en té ganes, podria contestar-me molt immediatament una pregunta que li faré ara. Descarta tornar-se a presentar al capdavant d'una llista?
Aquesta és una pregunta que jo entenc que des d'un punt de periodístic té tot el sentit del món, però no li contestaré. Perquè si li contesto que no i un dia és que sí, aleshores diran, veu, em m'has enganyat. El meu impuls seria dir-li no. El meu impuls seria dir-li no. Ja li dic, jo, avui per avui, no en tinc ganes. És veritat que avui per avui, a més, no puc, perquè estic inhabilitat. Però no és només això. No puc i, a més, a hores d'ara, no vull. Són dues coses que van juntes.
Tinc dues preguntes més per vostè, senyor Mas, perquè són 9:45 del matí, li agraeixo tota aquesta estona de conversa. Una té a veure precisament amb posicions de llista o de futurs polítics. Avui, aparentment, i ho diuen tots els diaris, s'anunciarà que Inés Arrimadas se'n va a Madrid, diguem-ne, o liderarà la llista de Barcelona de Ciutadans a les eleccions generals.
Però no va a Waterloo avui.
Avui, no, demà.
Ai,
va
demà?
A Waterloo. Vol fer algun comentari del tema de Waterloo?
Bueno, és un numeret de covards. És un numeret de cara a les càmeres, que és el que saben fer, bàsicament, la gent de Ciutadans, i a més de covards, perquè si tu te'n vas a Waterloo a fer el numeret, home, almenys, doncs, vés-hi a dir a la cara en aquell que li vols dir, no? Perquè aquell està disposat a rebre, el president Puigdemont és en allà. Si són res, una mica coherents i una mica valents, que creuin la porta de la residència del president Puigdemont i que allò que van a fer davant de les càmeres li diguin a la cara. Penso jo, vaja, no sé. Quin sentit té anar a Waterloo a fer el numeret? Si no estàs disposat a tenir el mínim coratge possible per anar a veure aquell home i dir-li, mira, jo penso això, això i això. No diuen aquesta gent que sempre s'ha de parlar i que sempre s'ha de dialogar i que, a més, s'ha de representar el conjunt del poble de Catalunya. Escolti, el president Puigdemont representa una part d'aquest poble de Catalunya. Per què no li van a dir a la cara tot això? Per tant, un numeret i de covards.
Això serà demà. Avui, aparentment, Inés Arrimadas anunciarà que es presenta la candidatura del 28 d'abril. Què li sembla el fet que la líder de l'oposició decideixi anar-se'n al
Congrés
dels Diputats? Doncs
és coherent amb una persona que probablement la política catalana la utilitza només com a trampolí per la política espanyola.
Jo deixo el silenci perquè critic la frase i pràcticament el titular. Acabo. Última pregunta, senyor Mas. I torno a apel·lar a la intimitat.
Probablement perquè no està decidit.
El què?
Lo de la Inés Arrimadas.
No està decidit?
No sé si està decidit. Dic, si es decideix, serà això. A mi no em costa que estigui decidit.
Però no, vaja, totes les portades dels diaris ho diuen avui.
D'acord, a veure si l'encerten.
Veurem si l'encerten.
A l'època, algunes portades de diaris deien coses que després no passaven.
I torno a apel·lar a sinceritat i intimitat. Creu que vostè arribarà a veure i acabar citar, vostè ho va encunyar aquest concepte, arribarà a veure Ítaca, senyor Mas?
Jo crec que sí.
9:45 10 del matí.
Però em deixi dir-li una cosa.
Sí, afegeixi.
Agafant el poema de Cavafis, l'arribis a veure o no, el que és decisiu, el que és més important de tot, és el viatge.
Al moment el viatge està sent complicat.
Molt complicat. Onades molt complicades, entren per tot arreu, hi ha molta aigua dintre de l'embarcació, vents creuats, molt complicat. Però lo important, el que és realment essencial, deia el poema d'Ítaca, és el viatge. Si a més arribes a port, escolti'm, això ja és un espectacle total.
Senyor Mas, em pensava que havien passat a millor vida les metàfores marineres, veig que no.
No em convidi, no la sentirà.
Passen 3:50 del matí. President Mas, moltes gràcies.
A vostès.